Són les 9 del matí.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
I ara notícies amb Joan Ortiz.
Què tal? Bon dia. Doncs mira, acabem de conèixer una notícia de darrera hora. Es tracta d'un sisme que hauria sacsejat la ciutat grega de Giannina, una ciutat situada a l'est del país, a capital de la regió de l'Epir. El sisme, que s'ha localitzat a 5 quilòmetres doncs al sud-oest d'aquesta ciutat i a 5 quilòmetres de profunditat del mar. No sabem encara si això ha pogut causar danys. Per tant, serà una notícia d'aquestes de seguiment al llarg del matí, però en qualsevol cas, si podem afirmar que és una zona on hi viuen 10 milions d'habitants. Els sismògrafs de Catalunya han arribat a detectar aquest terratrèmol. Per tant,
esperem que no haguem de lamentar cap...
notícia cap de seguiment que s'afegeix a la tragèdia de divendres passat a París, dels refugiats, etc etc. En fi, i parlant d'això, dels atemptats, doncs avions francesos tornen a bombardejar posicions de l'estat islàmic a la ciutat siriana de Raqqa. François Hollande va justificar la seva intenció d'intensificar les operacions militars a Síria perquè es tracta, va dir, literalment, la fàbrica més gran de terroristes, i va assenyalar que els atemptats de divendres, i això també ho va dir ell, reforcen la nostra determinació de destruir-los. Segons el president francès, aquesta és una guerra que afecta tot el món, per això va llançar un missatge d'unitat i va demanar una reunió urgent del Consell de Seguretat de l'ONU per aprovar una resolució contra l'Estat Islàmic. També va avançar una reforma constitucional amb l'objectiu de millorar les mesures per lluitar contra el terrorisme i al mateix temps protegir les llibertats fonamentals. Després dels escorcolls a Brussel·les, els serveis de seguretat belgues assenyalen Abdelhamid Abbaoud, un jihadista fugit a Síria i condemnat en absència a 20 anys de presó a Bèlgica, com l'autor intel·lectual de la cadena d'atemptats. També es van identificar dos autors materials més. Tot això passava ahir. D'altra banda, la Federació Belga de Futbol ha anunciat aquesta passada mitjanit la decisió de suspendre l'amistós Bèlgica-Espanya. Ho ha dit per no poder garantir la seguretat dels espectadors. Per la seva banda, a Barcelona, col·lectius de musulmans van concentrar-se a la plaça Sant Jaume per rebutjar els atemptats i fer una crida al col·lectiu islàmic per mostrar la seva solidaritat amb el poble francès i reafirmar el compromís amb la cultura de pau. I finalment, en clau política, l'Assemblea Nacional Catalana ha reclamat a Junts pel Sí i a la CUP que tanquin un acord per la investidura abans del 27 de novembre. Un acord, diuen, que se sustenti en totes les sensibilitats de l'independentisme i tots els actius existents per liderar i governar i portar els catalans a la República Catalana. Tot això mentre els diaris comencen a parlar cada cop més d'unes possibles eleccions al mes de març, més que no pas aquest acord que molts estan esperant.
Fórmula Estel.
Doncs moltes gràcies, Joan, i ara ja marxem, el Ferran Capdevila, el Toni Huguet i l'Oriol Casals, que és qui us ha acompanyat des de les 8 del matí. Que tingueu molt bon dia i fins demà.
Estàs escoltant Fórmula Estel. Dedicats a la bona música.
A l'hora de comprar poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això els dijous a partir de les 9, dins de la Fórmula Estel, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a partir de les 9 del matí, a la Fórmula Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Fórmula Estel. Joan Ortiz.
Gairebé 5 minuts de les 9 del matí i ara és aquell moment en el que servidor us saluda, agraeix el Toni Huguet a les vies de so, però cedeix ràpidament els micròfons a la Mercè Raga i el doctor Pros, que s'estan instal·lant aquí a l'estudi, que a més ens venen acompanyats. Mercè, què és el que ens podem dir?
Què tal? Molt bon dia de nou, Joan. Doncs avui, com ja sabeu, els dimarts, aquesta hora aproximadament arriba naturalment doctor Pros. Avui parlarem, com fem habitualment, amb el doctor Miquel Pros i també amb un altre Miquel, amb el Miquel Pujols, del bufet agroambiental. Parlarem dels transgènics.
Doncs, molt, un tema interessant. Tema interessant perquè, a més, generen totes aquestes controvèrsies. Com que encara no us coneixem prou o no ha passat prou temps per saber si són bons, si no... N'hi ha qui estan a favor, n'hi ha qui estan en contra. Ho escoltarem molta atenció, eh? És un tema que m'interessa molt, així que us cedeixo els micròfons, Mercè.
Gràcies, Joan. Fins ara.
Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros. Per una vida més natural.
Doncs com dèiem, cada dimarts arriba cap a aquesta hora a la Fórmula Estel, la secció Naturalment, amb el doctor Miquel Pros, un espai per conèixer ben de prop les teràpies més naturals. Molt bon dia, doctor Pros, com està?
Molt bon dia, molt bé, Mercè, gràcies.
Avui estem molt ben acompanyats, bé, ho estem sempre, però avui podem dir que estem emmiquelats, no? Ja anunciàvem,
sí,
doncs,
bona aquesta,
el convidat d'avui de la secció Naturalment, doctor Pros, l'advocat Miquel Pujols del bufet agroambiental. Què tal? Bon dia, Miquel.
Bon dia, bé, gràcies.
Moltes gràcies per estar avui amb nosaltres a la secció Naturalment, doctor Pros, de la Fórmula Estel. Tema del dia, som lo que sembrem. Parlem dels transgènics, doctor.
Mercè, això va lligat una miqueta o va a cavall de l'últim dimarts que va estar aquí un amic meu, també el doctor Vinyes, que vam estar parlant de que som el que mengem, però que precisament ell deia, diu, bueno, som el que mengem, però també som el que mengen els animals que després nosaltres ens mengem, no? O sigui que tot això és una porta a cua. I, evidentment, això té una importància directa en la salut. Mm. I jo crec que en aquests moments, doncs, tothom està cada vegada més sensibilitzat en saber, doncs, què ens portem a la boca. I, per tant, la pregunta immediata és, a veure, què està passant? És a dir, la salut comença a casa al metge? O sigui, la salut comença a l'hospital, a la clínica? La salut comença a la farmàcia? La salut comença... On comença, Mercè, la salut? Doncs jo crec que, i això ens en parlava el Miquel, la salut comença al camp, no? I en aquests moments et diré que el camp té tanta química com aquests pacients que m'arriben amb 75, 85 anys perquè porten una llista de 12 o 15 coses, no? Uh-huh. O sigui, estan enquimicats. No sé si es diu així, podríem...
Podríem acceptar-ho, sí, no? D'alguna manera, sí.
Doncs el camp... Miquel, com està el camp?
Doncs sí, com està la salut del camp? Com diu vostè, doctor Pros, doncs segurament sí, hi ha química, perquè, bueno, a vegades ja hem convertit els sistemes productius en que és un element imprescindible gairebé aquesta química, però, bueno, és com tot, no? En la seva justa mesura i sabent el que es pot fer, el que no es pot fer, i posant limitacions i, evidentment, fer les coses amb seny, que és el que ho mana tot. Però sí, evidentment, química n'hi ha.
I tu creus, doncs, que el nostre país, i concretament Catalunya, fa els deures, fa el que hauria de fer respecte a les comunitats més immediates?
Hi ha unes normatives europees que són d'obligat compliment, unes quantes, i aquestes, com que són d'obligat compliment, doncs per força s'han de complir. Hi ha uns terminis de transposició del que són les directives i els reglaments europeus, i forçosament s'han de donar compliment, perquè si no llavors hi haurien sancions per part de la Unió Europea. Altra cosa són opcions voluntàries de dedicar el país a una sèrie d'orientacions productives concretes. No sé, hi ha un exemple molt clar, com és el dels transgènics, no? Els transgènics, hi ha països de la Unió Europea que els permeten i hi ha països que no els permeten. Aquí a Espanya i a Catalunya, doncs, es cultiven, són permesos, en canvi, un país tan proper com és França, doncs el tenen prohibit. Això és mostra d'aquesta voluntat, no?, de que més enllà de les normatives imperatives que ens venen de la Unió Europea, quan un país vol fer una cosa, vol destinar, vol ajudar, vol afavorir, vol incidir en un aspecte concret, doncs ho pot fer i ho fa.
Mm-hmm. Per tant, en aquest cas, el que vostè ens està dient, les directives europees són d'obligatòria, o sigui, que s'han de complir, excepte aquests casos, que és la legislació interna de cada país, que pot acceptar-les o no.
La legislació interna pot ser més restrictiva. És a dir, això mateix dels transgènics, a Europa, a la Unió Europea, són permesos. Llavors, el que poden fer els països és, sí que és restringir-ne. Això és el que han fet una sèrie de països que han establert, doncs, que no es cultivessin. França, Alemanya, doncs, països, doncs, rellevants com són de la Unió Europea, també Grècia, també Irlanda, doncs hi ha altres països que s'han restringit el seu cultiu. Això és més enllà del que manen les normatives europees, doncs un país pot ser més restrictiu en en un aspecte.
Que un altre. Recordem que els organismes transgènics són aquells que han estat modificats genèticament amb la finalitat de millorar la seva producció, això de primeres. Però hi ha molts contres. Quins són aquests contres que podem trobar?
Bueno, doncs segurament són coses que no sabem. És a dir, la modificació, els OGMs, els organismes modificats genèticament, és això, és fer una... És a dir, és incorporar el gen d'un organisme aliè amb un organisme determinat. Llavors, això, clar, això en l'evolució natural no es dona. L'evolució natural es va seleccionant a base del temps. Llavors, aquí estem introduint, d'avui per demà, perquè són tècniques de laboratori molt complexes, estem introduint, d'avui per demà, un gen en un organisme que no el tenia fins aquell moment. Llavors, avaluar, valorar quina incidència pot tenir això sobre la salut humana, clar, el que es valora, i realment és així, és la incidència aguda, és a dir, per la ingesta d'aquest organisme modificat, no? Que si tu te'l menges, t'intoxica de forma aguda o no. Això, evidentment, s'ha resolt, perquè si no, no estaria permès la seva comercialització, que una intoxicació aguda no es dona. Ara bé, hi ha una sèrie d'efectes, que són els de mig i llarg termini, que no se saben. I no se saben perquè no es poden saber, perquè d'ençà que aquests organismes existeixen, doncs fa 20 anys d'aquest ordre, no és temps suficient com perquè s'hagi pogut estudiar. I segurament dir que això té incidència o no la té, no penso que aquesta afirmació no es pot fer ni en un sentit ni en un altre. Però en aquesta línia el que sí que hi ha és un principi molt establert en la Unió Europea, que és el principi de precaució. I quan hi ha un aspecte que, del qual no se sap, un producte comercialitzat del qual no se sap si pot tenir incidència negativa a la població, aquest principi de precaució recomana, doncs, restringir-ne, limitar-ne la seva comercialització. Precisament per això, perquè com que no ho sabem, doncs, si més no, més val ser previngut en aquest aspecte.
Mm-hmm. En aquest sentit, però, Miquel, ara em ve a la memòria que tu quan menges un tomàquet, que és un tomàquet de temporada, no?, o un enciam de temporada, i si pot ser d'aquests que diem ecològics, que, doncs, que realment són d'uns doncs, cultius controlats, versus aquests tomàquets que ens arriben a l'hivern d'aquestes plantacions d'Andalusia. Fixa't que estem parlant de tomàquets que hi ha, per tant, modificats genèticament, tomàquets mercè que els hi han injectat un gen de peix, o un enciam que li han injectat un gen de ratolí. Jo penso que potser un dia a la llarga, a veure si ens sortirà una cueta tots al darrere. És a dir que, clar, és el que dius tu, Miquel, a la distància curta no ho sabem, però què pot passar d'aquí? I, a més, no tenen el sabor, no té res a veure el sabor d'un aliment modificat genèticament amb el sabor, doncs, d'un aliment dels que collim abans, tu. Mm. Jo explico sempre, quan començava a fer medicina, que em dedicava, doncs, no sé com va anar, però es veu que vaig estar de moda aquí a Barcelona per dedicar-me a aprimar la gent, perquè doncs, jo venia d'una clínica del dejuni, i el dejuni doncs, jo el feia servir per netejar el cos, no per aprimar, però, esclar, lògicament la gent s'aprimava. Llavors, doncs, bueno, escolta, jo ara estava de moda a Barcelona i al país.
I està de
no?
moda ara també,
sí.
Doctor.
Bueno, no, ara, però ara és una forma més seriosa, jo diria, més, no? Potser no tan, direm, tan lúdica.
Sí.
Però, bueno, per què dic això? Jo començava i explicava a la gent que el pa, en aquella època, dic, el pa engreixa, però no alimenta. Però ara, en aquests moments, afirmo que el pa ens mata. És a dir, jo mai havia vist a la distància curta ara gent que tota la vida, gent que avui tenen 75 i 85 anys i que jo fa 40 anys que els tracto, em diuen, escolti, doctor, jo ara em menjo un tros de pa i m'agafen uns mals de ventre, uns dolor, però m'expliquen coses que jo no havia sentit mai durant bueno, tota la meva activitat mèdica. La mateixa persona o una altra que diu, escolta, l'altre dia va arribar la nena a casa amb uns... ens agrada el dissabte fer una mica de festeta familiar, o sigui, esmorzem junts, i m'arriba amb uns xurros que ens agrada molt. Una família molt amics de Tarragona. Diu, escolti, doctor, diu, clar, no li vaig voler fer un lleig a la nena, vaig mullar el xurro amb xocolata. Diu, a les 2 hores vaig començar a tindre un dolor que em va durar fins a l'endemà al dematí. És a dir, què està passant, Miquel, amb tot aquest tema? És a dir, clar, és el que dius tu. És a dir, a la distància curta no ho sabem, però a la llarga jo crec que això ens passa a factura.
És molt possible. Eh? I tot això ve derivat una mica del procés d'industrialització. És a dir, la farina, com vostè ha comentat, doctor Pros, és a dir, volem trobar pa a qualsevol cantonada que només amb una cuita sigui fet, que ho puguem congelar, tot això. Bueno, això requereix d'unes tecnologies, no?, i de que la farina doncs, hagi de contenir tota una sèrie d'additius perquè pugui donar resposta a aquestes inquietuds del consumidor final. Bueno, això és el resultat, no? Passa totes aquestes coses que llavors vostè a la consulta es troba. És a dir, els processos industrials, a dia d'avui, amb la societat que tenim, són inqüestionables. No podem viure sense aquest. Llavors, clar, des del sistema industrial en el qual hem de comptar que amb les normatives, com abans comentàvem, no, normatives que el gran majorisme d'Europa, el sistema sanitari està controlat. És a dir, aquell producte arriba al mercat en condicions bones per ser consumit. Ara bé, pot molt ben ser això, que aquests additius que tingui, tota aquesta sèrie de modificacions o de productes que se li han incorporat per tal de poder ser comercialitzat i industrialitzat en forma deguda, doncs pot ser que llavors tingui resposta en la salut i que llavors és el que vostè troba en la seva consulta. Segurament és així.
Mm-hmm. I també, aquí també podíem afegir això, el Miquel ho sap perfectament més bé que jo, que jo estic convençut que a la llarga, ara aquests dies, ha sortit tot el tema de la carn, no? Que la carn doncs, també doncs, provoca càncer, etc etc. Però hi ha un tema molt més greu que tot això. És a dir, podrà la població mundial sobreviure menjant carn? És impossible. És impossible per una cosa molt senzilla. És a dir, això el Miquel ens ho pot explicar molt bé, no? Per exemple, doncs una hectàrea de cereal pot alimentar una població, i mentre que, si això ho traduïm, allò que m'explicaves abans, el tema de l'aigua, és a dir, la quantitat de litros de mils i mils de litros que necessita doncs, un vedell, una vaca, no? Aquella aigua...
Sí, sí.
Què passa amb tot això?
És així, és això.
Ho traduïm amb números.
És a dir, realment per alimentar-nos ens fan falta això, les proteïnes, ens fa falta l'energia. Llavors, la proteïna que obtenim, si l'agafem en forma vegetal, doncs fa falta una quantitat d'aigua que és de l'ordre de 8, 10 o 20 vegades inferior que no pas si la consumim en forma animal. És a dir, si nosaltres fem farratge, però llavors farratge o pinsos, que el consumeixi un animal, i llavors ens mengem aquest animal. L'aigua, que és un dels factors restrictius importants, no? Doncs l'aigua utilitzada per obtenir la mateixa proteïna que ens alimentaria exactament igual és d'aquest ordre, que segons el tipus de producció pot anar entre 8, 10 o 20 vegades superior al consum que en fem.
Un altre tema destacat en la temàtica que toquem avui a la secció Naturalment, doctor Pros, estem parlant amb l'advocat Miquel Pujols del Bufet Agroambiental, és el tema de l'etiquetatge dels aliments transgènics. Estan obligats a que s'assenyali, a que es determini que aquell aliment que estem comprant doncs és transgènic?
Sí, hi ha una normativa europea que així ho indica, tret del que se n'indiquen traces, que són quantitats inferiors al 0,5% d'aquell producte, llavors no cal ni citar-lo, però sí, si la quantitat que conté és superior a aquest 0,5%, doncs és obligat a la seva inclusió. Uh-huh. El que passa és que això també és una mica... Hi ha un aspecte que, clar, és a dir, si anem a comprar un blat de moro, que és un dels cultius extensius més extensos, del qual hi ha més transgènic, no? Si anem a comprar una bossa de blat de moro transgènic, doncs ho dirà... producte transgènic, no? El que passa és que aquí la problemàtica ve amb aquests productes que contenen aquest originàriament producte transgènic, però en forma global. Per exemple, els midons, no? Els midons poden sortir del blat de moro i s'incorporen a tota una sèrie de productes de bulleria, de gelats, d'alimentació, vaja. Llavors, clar, aquí, perquè o es perd la traçabilitat o perquè no es fa amb detall, comptant sempre que el percentatge sigui superior a aquest 0,5% que abans esmentava, no? Doncs aquí ve una mica la problemàtica. També ve la problemàtica amb aquests animals que han estat alimentats amb pinsos que contenen productes transgènics, no?
Clar.
Que anem a comprar i tampoc està contingut ni identificat com a tal. Bueno, la problemàtica ve per aquí, però normativa n'hi ha i s'hauria de complir, evidentment.
Uh-huh. I quins són els aliments que porten més transgènics que ens podem trobar al nostre mercat, per exemple? Perquè el comentava el doctor, però nosaltres podem anar passejant pel carrer i veiem aquells tomàquets, amb aquelles parades que són... Dius que és impossible que siguin tan grossos, i després te'ls menges i no tenen gust a res.
Sí, aquí bueno, hi ha diversos aspectes aquí. El gust, és a dir, el fet de ser cultivats amb hivernacles són perquè quan no hi ha les condicions òptimes ambientals, llavors els hi hem de donar de forma artificial. Clar, quan forcem la producció que la fem anar més de pressa del que és el seu natural, és quan La contrapartida és la pèrdua d'alguna de les seves característiques, com és el sabor, el més important, no? Llavors, passa això. També s'estan fent aquests productes perquè tinguin una llarga vida útil a l'establiment, a la botiga i a les neveres de casa nostra, no? Això també és un aspecte que el fa en detriment del sabor, no? Que hauria de ser l'aspecte més important, no? Tot això. Llavors, el fet de ser aquests productes transgènics, evidentment, com s'esmentava abans, el tomàquets, doncs hi ha tomàquets que ho poden ser, i un dels cultius, com ja l'esmentava abans, que té més rellevància per la quantitat de productes derivats als quals es pot incorporar, doncs és el blat de moro. El blat de moro, com a tal, forma part de l'aliment dels pinsos dels animals, no? I, doncs, mengen blat de moro transgènic. També la soja, que ve molta de fora d'aquí d'Espanya, i ve sobretot d'Argentina, Estats Units, doncs també bona part de la soja també és transgènica. Llavors, la problemàtica forta doncs pot venir per aquí, però el blat de moro, aquests productes derivats, com són midons, com són fècules, que llavors s'utilitzen també per una sèrie de processos industrials d'altres aliments. És aquí que llavors nosaltres ja no sabem, ni tenim l'opció, quan anem a comprar, de poder triar si volem un producte que contingui o no contingui.
Jo ara sospito, Mercè, que si ara, per exemple, ens trobéssim allà sentats a Solius, no? Allà al voltant, allà sota de l'arbre, i menjant una truita amb pa amb tomàquet, amb una farina d'aquelles d'abans, que jo no sé si recordaràs, Miquel, però jo, almenys jo, quan érem petits, ens amagàvem en un camp de blat de moro, el blat de moro ens cobria... De blat. Uh-huh. El blat ens cobria, és a dir, tenia una alçada considerable. Ara, en canvi, és un blat enar, és a dir, molt petitó. Uh-huh. I això, doncs, és degut a aquestes manipulacions transgèniques. Però, bueno, si tornem això amb una truita, si jo sospito que una truita d'unes gallines que han menjat, doncs, aquest farratge, el blat de moro transgènic, el sabor de la truita no té res a veure. Fixa, estem parlant d'una truita, no estem parlant d'una poma, ni d'una pera, ni d'un enciam, eh? Doncs té, i deixa anar, té un tast, un sabor, que no té res a veure en un ou d'una truita, d'un ou que ve d'una gallina feliç, que corre a l'aire lliure, que menja, que pica al terra, coquets, restes de vegetals, i sobretot si, a més, doncs, està alimentada amb un blat de moro transgènic. Segur que allà hi ha quelcom. I això, jo penso que aquesta és la raó per la qual avui sigui que hi ha més informació, però hi ha una quantitat importantíssima de gent jove que es converteixen, que són vegans. És a dir, és que ni mengen ni ous ni beuen llet, no? I això, ho estàvem parlant abans amb en Miquel, de que potser, no sé, és una resposta a que hi ha un nivell cultural més alt, és perquè veuen aquests nois la quantitat de malalties en els seus pares i els seus avis, és a dir, mai havíem assistit a la quantitat de càncer que ja avui en dia. Mm. Escolta, vull dir, el càncer, quan jo era petit, era una anècdota, jo sempre explico en el poble, tu, de tant en tant, però ara és a cada barriada, o sigui, a cada bloc de pisos, hi ha un, dos, tres persones amb càncer, tu. Mm. És evident que hi ha algo que té... hi ha una relació que no hem detectat, però les coses, jo penso que van, en aquest sentit, de mal a peor. Mm-hmm. No sé si exagero, Miquel,
no,
però jo parlo com a metge, i com a metge, les malalties autoimmunes, no? I la gent, i això que està passant, el que estava dient abans, és a dir, que com és possible que un senyor que ha menjat pa tota la vida ara, de sobte, i no estic parlant d'un cas, estic parlant de quan això es presenta 10 vegades, 20 vegades. Clar, jo sempre m'explico, jo sóc un metge d'infanteria, sí que a primera línia de foc, i veig el que passa amb els nens petits, amb els adults, a la tercera edat. I també em dono compte, i amb això voldria reivindicar en aquesta gent gran, que és curiós quan t'arriba algú amb 80 anys i amb una salut platòrica, i dius, bueno, i per què ven la consulta? Bueno, doncs perquè com que fem una medicina preventiva, escolti, doctor, jo estic bé, però vull estar millor. Però llavors quan els hi preguntes què fan, un dels trets bàsics amb aquesta gent que estan tan bé, gent d'una certa edat, és que no s'han medicat mai. És a dir, doctor, jo no he pres mai un medicament. Per contra, aquella gent que venen amb un llistat, que prenen 15 coses, que no saps per on començar, aquests són els que estan fotuts de veritat, tu. Doncs, si a sobre d'aquests estan hipermedicats, doncs mengen tot això que avui la indústria ens ofereix, Llavors, bueno, i això ja és el puntillazo final. Aquesta és la meva opinió d'un metge que dic que està, doncs, en primera línia. Jo estic...
Que són els casos que també vostè veu, no? I després,
bueno, són aquests testimonis, el Miquel no ho sap, però aquí normalment el que presentem és un testimoni d'una persona que té una malaltia que després d'un llarg via crucis de consultes i d'especialistes, no? Arriba a la consulta del metge que fa una medicina natural i escolta, se n'en surt del problema i llavors ve aquí ho explica. Però ho explica amb detalls, no? I en testimonis, Mercè, tu ho saps perfectament, que a vegades ens posa la pell de gallina. Dius, com és possible? No? Doncs, però escolta, han passejat per clíniques d'aquí i de fora d'aquí,
Sí, sí, oi tant. Són exemples que encoratgen i dius, i penses, doncs, pot haver-hi una solució, no? Que moltes vegades, doncs, estem perduts i a l'escoltar-los, doncs, penses, mira, doncs, potser si segueixo el seu exemple, em podria curar. En tot cas, avui, com que estem parlant amb l'advocat Miquel Pujols, diguéssim que som el que sembrem, o som lo que sembrem. És un manifest que es va firmar a Bellpuig,
sí,
no? D'aquí aquest lo.
Correcte. Això és una associació que en defensa...
Bellpuig, ubiquem Bellpuig, geogràficament.
Sí, les terres de Lleida, exactament, sí. És una associació que es va crear i amb molta iniciativa, una gent que... gent jove, gent de molta empenta, que el que vulguin és defensar, doncs, tot això que s'està posant sobre la taula aquí, no?, els sistemes de cultius tradicionals, aquestes inquietuds, aquestes preguntes que, com deia ara, es fa a la gent, no? Com és que això, mengem i emmalaltim, com és que tenim diferències ara amb abans, com és que anem a buscar aquests productes i no tenen sabor? Bueno, doncs tot és tota una associació que va promoure tota una sèrie d'iniciatives, una de les quals va ser portar davant del Parlament de Catalunya l'any 2008, la iniciativa legislativa popular de prohibició dels transgènics a Catalunya. Llavors es va recollir més de 100.000 signatures, es va elaborar una proposició de llei a iniciativa de la població, no?, sota aquesta forma de la iniciativa legislativa popular, per tal, doncs, d'això, que en virtut de les competències que aleshores, amb l'estatut vigent que hi havia a Catalunya, es pogués, si era voluntat política, es poguessin prohibir el cultiu d'aquests productes transgènics a Catalunya, com ho feien, com ja ho tenia establert, països, com dèiem abans, que són França i són Alemanya, entre altres. La resposta que hi va haver per part del Parlament, doncs, va ser negativa, ni tan sols es va admetre a tràmit per tal de ser debatut, no? Vull dir que és això que es deia, no? La gent té inquietud, té iniciatives, sí, però venim marcats per el que és la normativa i el que és el marc que ens posen els nostres polítics. Aquí, aquesta iniciativa va ser valorada l'any 2009 i la resposta va ser negativa. Per tant, ja es va pronunciar els polítics d'aquell moment al respecte. Però sí, aquesta associació està treballant, som el que sembrem, està treballant d'una forma molt enèrgica i molt decidida en tota una sèrie d'aspectes. Actualment estan fent una tasca també d'empenya molt fortament sobre un producte herbicida, el Roundup, la matèria activa és glifosat, que també ha estat catalogada com l'OMS, com a probablement cancerígena. Llavors, clar, i encara s'està venent a les botigues. Bueno, tot això s'ha d'empènyer i aquesta associació ho està empenyent amb molt bon criteri i amb molta força.
Doncs això és molt loable, Mercè, perquè veu, sempre és el mateix. És gent jove, no?, que és conscient del problema i, en canvi, a dalt tenim el fre d'un polític que segurament curt de mires, que no veu més enllà del nas, quan, esclar, en realitat ell ha de ballar per la seva cadira, no?, i en 4 anys no pots fer res. Però esclar, això és lamentable. Per tant, doncs, aquest polític hauria de tindre un grup d'assessors i haurien d'escoltar. I llavors, esclar, potser el que avui, doncs, podria ser actuar d'una altra manera i podíem evitar a la llarga, doncs, problemes greus.
Efectes i conseqüències greus.
Importantíssims, no? Llavors, per què aquesta curta mirada en el polític? Tu és lamentable. I estem parlant de Catalunya, tu, no estem parlant d'Espanya. Sí. És a dir, que si Catalunya no ho veu amb bons ulls, llavors, bueno, ja embolica cap a fort. Llavors què? Independència sí o independència no? Em preguntaria jo. No? Sí. Perquè això no se n'ha parlat. Jo en aquests dies, és a dir, si a mi potser hi hauria tot un grup de joves també, tot que es podria mobilitzar, si es hagués posat sobre la taula aquests aspectes també, no?
Sí, sí, esclar, seria un punt a posar i que es pronunciessin els partits. Alguns dels partits ja es van pronunciar, com deia ara, aleshores, l'any 2009, en la votació que hi va haver al Parlament, eh?
Doncs Miquel Pujols, del Bufet Agroambiental, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, no, per haver compartit vosaltres aquests moments de tertúlia a la secció Naturalment. Doctor Pros, fins dimarts.
Bueno, fins dimarts i sàpigues escollir una bona poma.
Exacte. Doncs nosaltres recordem la consulta del doctor Miquel Pros, al telèfon al 93 212 1504, es troba al carrer Montaner 551 de Barcelona, i ara també Girona, Soliu Salut, Santa Cristina d'Aro, o si no, els balnearis, que com ja saben, doncs els poden trobar a Sant Cugat, a Solius i també a Barcelona. Molt bon dia a tots dos, gràcies.
Bon dia, Mercè.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros, per una vida més natural. Pots tornar a escoltar aquest espai els dissabtes a les 6 de la tarda.